Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Benvinguts a aquest primer tribuna preferent de la temporada. Un programa, un tribuna un pèl atípic. De fet, us ho explicava l'Adrián Arroyo aquest migdia al podcast de l'Hotel Suís. Divendres vam patir una petita incidència aquí a Ràdio Sabadell, petita per dir alguna cosa, i és que va caure un llamp a l'edifici i, per tant, encara estem en procés de recuperar la normalitat aquí a la ràdio. Per tant, mentre no arreglem aquesta incidència, aquesta situació, el tribuna preferent, que de normal aquesta temporada ja estava previst que es fes el Twitch de Ràdio Sabadell, serà l'única plataforma amb la qual tindrem aquesta tertúlia arlequinada. Però també un punt recuperem l'antena, doncs aquest programa també s'emetrà per la 94.6. Això sí, el podcast després en àudio el podreu trobar. Doncs el que dèiem, segona temporada en marxa d'aquest programa, el Tribuna Preferent, l'espai de debat del Centre d'Esport Sabadell, la tertúlia arlequinada. Avui, en aquest primer programa, m'acompanya a la meva esquerra, a la dreta de les imatges, l'Adrián Arroyo. Hola, Adri, què tal?
Molt bones, com estàs?
Dèiem d'aquesta incidència
que ens, petita,
està,
no?
Que ens està alterant, portem un parell de dies macos, eh?
Petita incidència, sí, per dir-ho
per dir-ho suau.
Sí. No, coses que passen, al final passa a totes les cases, no? Jo no havia vist mai una situació com aquella.
No.
I la veritat és que va haver-hi un soroll considerable aquí divendres a la tarda, ens vam quedar tancats i tot, o sigui, bé, em dona per... Com diu el Sergi sempre, el famós llibre, doncs aquest és un capítol que estaria interessant, la veritat.
Un bon rebombori. I a la meva dreta, a l'esquerra de les imatges, l'Albert Borrull, soci del Sabadell, exdirectiu en el seu dia. Què tal, Albert?
Què tal? Estàs? Molt bé.
La temporada passada ja vas venir, diria. Vaig estar present al primer programa,
doncs,
no vaig errat. Per tant,
sí.
Repetint.
Ja, és una tradició.
És una tradició, com Déu mana. I mira, i ens acompanya avui per Skype, ara el Roger farà aquí màgia de la seva, un home que la temporada passada va tancar el Tribuna Preferent aquí amb l'Adri. Toni Padilla, què tal, com estàs?
Què tal, com esteu? I per tant, una temporada de descens va començar amb Albert Borrull, va acabar amb un servidor i ens convideu de nou. Doncs, moltíssimes gràcies per la confiança. Esperem que aquest any acabi millor.
Home, sí. Bé, d'entrada, el primer tema de conversa jo crec que és obligat. No acabem d'arrencar.
No.
Tres empats en tres jornades. No acaba de moment de funcionar la cosa. Però és molt aviat.
És molt aviat, evidentment, que és molt aviat, i segur que trobaríem molts exemples de temporades que han començat amb el peu torçat i que al final acaba reconduint-se la situació. O sigui, a mi em genera, no diré sorpresa, perquè he llegit tantes coses els últims anys que no em sorprèn ja, però sí que crec que és molt d'hora per rebre els pals que crec que s'estan enviant a través, sobretot, de les xarxes socials. Però, vaja, és que al final la plantilla és absolutament nova. O sigui, crec que hi ha 5 o 6 peces a tot estirar que estaven l'any passat a l'equip, amb canvi de categoria també, i necessita el seu procés. L'equip no ha perdut, l'equip ha encaixat només un gol, i és veritat que l'inici té un punt de destrempada, però també perquè les expectatives eren molt altes. Jo feia una lectura aquest migdia a l'Hotel Suís, que comparteixo també ara, que és que el mateix partit contra l'Alcoyano, si comences perdent el minut 4 i l'empates en el 70, com va passar a la inversa, segurament faries una altra lectura de tot plegat, i ja ni t'explico si la pilota de pal i fora de Caixa acaba entrant. Tindries només amb aquella acció 5 puntets ara i diries, bé, zona mitjana alta, l'equip no ha perdut encara, hem anat a un parell de places teòricament complicades com Sevilla i Alcoi, i no has perdut, però sí, evidentment, la progressió, si volem estar en la línia dels objectius que s'han marcat, ha d'anar cap amunt el tema, clar.
Sí, no, i com que està tot tan igualat, també és molt fàcil fer una lectura o fer-ne una altra, i com bé diu l'Adri, doncs podries dir, ostres, només ens han fet un gol en 3 partits, però clar, només n'has fet un, no hem perdut cap partit, tampoc n'has guanyat cap, la línia és molt fina i depèn de com tu vulguis mirar, pots veure coses positives i pots veure coses negatives. Jo sí que la sensació que m'ha donat l'equip és millor cada partit que hem anat jugant. El primer dia veies encara molt... No estava massa clar tot plegat. Al Collao sí que vaig veure una primera mitja hora molt bona, de ja tenir coses clares, però clar, és el que dèiem, és que ja... més de la meitat de la plantilla nova, i van jugar dos jugadors de l'any passat titulars, els altres dos partits n'han jugat 3. Caixa portava pràcticament una setmana entrenant, és normal també que ens costi una mica més arrencar. De fet, també amb Antonio sempre ens ha costat arrencar.
Toni, a tu quina sensació et deixa aquest inici?
Jo això d'empatar, mentre no significa un retorn als temps de Toni Saligrat, no em preocupa. Prudència, hi ha una part de mi, la part més racional, que fins i tot celebra que hi hagi aquest debat, perquè vol dir que el club està molt viu. Per a mi una de les notícies de l'inici de temporada és la resposta de la massa social. El fet d'estar puntuat a rècord de socis després d'un descens parla molt bé de la feina que ha fet la directiva a nivell social i de com està viva la ciutat. És cert que les xarxes socials al final ja sabem que són una mica la tertúlia de la barra de la bar i que per tant tot s'exagera una miqueta, però és bo que es parli del projecte, és bo que les expectatives siguin altes, és bo que la gent tingui la sensació que el nostre lloc és a segona divisió i que vulguem tornar. Al final tampoc no li hem de donar molta importància a les xarxes socials. Si tu li dones importància a tot el que es diu a les xarxes socials, doncs acabes o alcohòlic o tancat a un psiquiàtric, i no seria el cas. Sí que és cert que m'esperava una miqueta més de gols. A la vegada cal recordar que els primers partits els hem jugat sense els davanters centres, en principi, que han de ser titulars, perquè Caxi que va arribar a la Pontferradina, perquè Gavarra estava lesionat. Això es nota, que segurament l'única operació de mercat que no s'ha pogut tancar és la d'incorporar un altre migcampista. Veurem si al final es pot incorporar o no algun jugador lliure a contacte o el que sigui, però és potser l'única posició, que és una posició important, que ha faltat una incorporació. Però si Boniqueta recupera el millor nivell, és un futbolista que té molta imaginació. Folk, amb aquest ritme que té com lent, demostra una gran visió de joc. Hi ha bona plantilla. I em quedo, sobretot com a positiu, que defensa molt bé l'equip. L'equip és molt... que tenim porter, perquè el fet de veure marxar Macai, va haver un moment que era com gairebé com si marxa la teva parella, de treure el mocador i començar el plorar, de dir què farem sense Lian. Tenim porter, això és molt important. Tenim defensa competitiva. A nivell defensiu només hi ha una errada més o menys clara en aquests tres primers partits, que és gol de l'Alcoyano, que no s'acaba de marcar bé el punta de l'equip del País Valencià. I llavors el que falta és començar a créixer en efectivitat a dalt. Per tant, un punt de prudència i un punt d'exigència, que ja és bo. Els equips grans sempre tenen exigència.
Has obert una de carpetes, Toni. t'ho agraeixo. Tot això tenim apuntat, que si socis, que si el... davanters...
Per on entrem, no?
Per on tirem? Ara, deixeu-me d'entrada saludar a la vintena de persones que ja ens estan seguint al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, als quals també els agraïm que estiguin presents, també al chat d'aquesta transmissió. Podeu dir la vostra, ho dèiem a les xarxes socials, i entre tots els participants, la setmana que ve direm el guanyador de la persona que s'endú un lot de productes del Centre d'Esports Sabadell. Ens deia el Cris Poló, per exemple, que quin equipàs, que les retransmissions de Roger Benet li donen 1.000 patades a les de Footers. Tema horaris, sí. Després una altra carpeta que hem d'obrir.
Si el Roger té 10 milions d'euros, pot optar als drets de televisió de la primera RFF. Fins i tot li podríem dir la primera RFF Roger Benet. O sigui que això s'ho pot plantejar de cara a properes edicions.
I també, en aquest cas, el Sergi també ens comentava en tema de volum. Ho estan mirant. I no sé, també, missatge pel Roger, ara ens comentava el Toni. No sé si ens pots escoltar, Toni. Diria que tenia algun problema per escoltar-nos, el Toni Padilla. Per tant, aviam si podem solucionar aquesta qüestió. Mentrestant, llançava molts temes damunt la taula el Toni Padilla. Amb quin us quedeu? Amb quin voleu començar? Ni que sigui...
Albert, tu manes.
M'agrada també el tema aquest que comentava el Toni de l'exigència, de que tots volem i creiem que l'equip ha de donar més, i això també és bo de dir, els objectius són ambiciosos, però creiem que tenim un equip per donar més. També és veritat que això, que hem tingut lesions, jugadors que han arribat molt tard, que també el míster sempre comenta que la manera de jugar que tenim, doncs a vegades també a molts jugadors costa agafar una mica aquesta dinàmica, però sí, m'agrada aquesta exigència i de que fins i tot que la gent consideri, doncs, que hem d'estar a dalt i a una categoria superior.
El que passa és que és un regal enverinat,
Sí. Al final... sí, clar, també tampoc pots obsessionar-te i... perquè segurament si haguéssim perdut els dos primers i ahir guanyes el Collao, dius, ostres, mira, tenim 3 punts i ja anem cap amunt. És molt relatiu, també. És que en 3 partits també costa molt fer segons quins anàlisis. Hi ha rivals que no els havíem vist mai a la vida nosaltres, no? Molta gent dius, és que és tot tan nou que...
La Balona, per exemple.
Clar, És que hi ha camps d'aquests que o ets molt friqui o encara no sabem ni els noms d'aquests estadis.
Sí, sí que és cert. No sé si vosaltres recordeu alguna temporada en la qual el Sabadell hagi partit, ni que sigui per la despesa, ni que sigui pel pressupost,
No va acabar bé.
Anava a dir, en la línia del que deia abans el Toni, de temporades que comencen malament, doncs estaria en el mateix punt, no? Però...
Aquí està el tema. Segurament és una situació que no estem massa acostumats, no?, els últims anys. El fet de...
És veritat. O sigui, de normal, sortir amb l'etiqueta de som favorits, jo estic l'any del descens famós dels quatre entrenadors, etc, que sí que sorties amb aquesta idea, amb aquest cartell i amb aquests calés. I aquest any és evident que per pressupost, per inversió, estàs en aquest nivell dels millors classificats, segurament, de la categoria, i a mi em fa una mica patir de gestió interna, fins i tot, i veig que de moment la plantilla i el cos tècnic ho estan entomant amb certa tranquil·litat o normalitat, perquè, per exemple, abans d'ahir parlàvem allà al COI i dèiem, ostres, que potser comencem a parlar ja de pressió per ser un equip que està no de depressió, sinó d'estar pressionat. Dic, perquè clar, no s'ha guanyat encara, és veritat que no s'ha perdut, però tres jornades ja comences a veure que hi ha una petita escletxa de tres punts amb la part alta, i al final els propis jugadors i l'entrenador deien no, és que crec que des del primer dia nosaltres ja sabem que aquesta autoexigència la tenim, que hem d'estar dalt. Vull veure com respon l'equip també. És evident també que quan tu baixes de la categoria superior ets un dels candidats, que tens un paracaigudes, encara que haguem estat només un any al futbol professional, que molts equips no tenen, i que entre unes coses i unes altres, potser per tot això, també has pogut aspirar a un perfil de jugador que de normal, en un any qualsevol, si no s'hagués pujat a Marbella, no ho tindríem. Però el còctel, per això deia que és una arma de doble fil. Per una banda, pot reforçar-te millor segurament, però per l'altre és un nivell d'exigència, i més el calendari, que aquest any, de normal, com deia l'Albert, serà tot molt igualat, però traient a la Balona, que al principi no semblava que havia d'estar aquí, i porta 7 de 9, la resta és que, clar, tens el Barça, d'aquí a dues setmanes tindràs el Villarreal, has anat al Collao, que no és el mateix jugar contra l'Alcoyano a casa que fer-ho fora, o sigui que no ha estat un inici fàcil tampoc en aquest sentit.
No, hi ha també, com dèiem, moltes incògnites, perquè també hi ha molts filials que no saps mai tampoc com respondran ni quins pressupostos tenen, i després tots aquests rivals que no hem jugat mai i que tampoc saps ben bé si s'han gastat molts diners, si no, si tenen... Hi ha jugadors que no els hem sentit a la vida. Si estiguéssim jugant al típic grup 3, doncs hi ha molts jugadors que ja et sonen, ja saps més o menys, doncs aquest el coneixes, aquest et sona que va jugar no sé qui, però ara, en canvi, mires les alineacions i no... Hi ha molts jugadors que se t'escapen, perquè és un altre, són d'un altre món.
També fa això un pèl més atractiva, la categoria.
Sí, sí, no, i es nota també el nivell, de que no hi ha equips dolents. De fet, no hi ha hagut al nostre grup cap equip que hagi guanyat els tres partits. També, això vol dir que també està molt igualat.
És indicatiu, sí.
Ja, crec que hi ha un de 40 només. Crec que només el Deportivo, Depor ha guanyat els tres partits, la resta ningú.
Deixeu-me recuperar el Toni Padilla. Toni, ens escoltes ara, oi? Sí? Aviam.
Jo sí.
Ara sí, sí, ara sí que t'escoltem. Res, estàvem comentant al final el que dèiem ara, no?, d'aquesta exigència que té el Centre d'Esport Sabadell a nivell de rivals i a nivell de ser una categoria desconeguda, no?, també pel perfil d'equips que no t'havies trobat fins al dia d'avui.
Sí, i comparteixo molt el que dèieu, no? Hauríem d'investigar bé qui va ser el que va aconseguir que la península Ibèrica fos dividida en aquesta forma
diagonal,
en què sembla que l'únic criteri és en funció de si estàs més a la vora del mar Mediterrani o de l'Atlàntic, perquè realment al Deportivo li ha quedat un grup que ja ens agradaria per nosaltres. És un grup molt, molt punyetero. Hi ha equips andalusos molt, molt competitius, molt dur. La Barona Linense em va fer molta ràbia perquè perdíem molt de temps, però em va semblar un equip que competia molt bé. Hi ha el Camp Murcia, que és aquest projecte absolutament estrany d'aquesta universitat que calca molt tants diners. Hi ha moltes realitats que expliquen el nou futbol, amb inversors estranys a llocs que no t'imaginaries, amb els filials que sempre són una autèntica trampa en funció de si les coses els funcionen o no. Per tant, ens hem de mentalitzar que potser costarà molt fer playoff, que estem en aquell grup d'equips que poden fer-ho, però que serà una temporada molt complicada, assumint els rivals que hi ha, i que, a més, en molts casos hi havia clubs que ja sabien que estarien jugant en aquesta categoria molt abans que nosaltres sapiguéssim si baixaven o no baixaven, i això també, doncs, ens va deixar sense una o dues setmanes de la planificació esportiva que s'acaben notant.
Això ho ha explicat també el director esportiu José Manzanera en alguna ocasió, Adri, que al final els equips que sabien que sortirien aquesta primera ref partien amb un cert avantatge respecte a la resta. Al final, el discurs, ho dèiem avui a l'Hotel Suís, no és una cosa que no, allò que no diguem que estiguéssim avisats d'abans. El fet de el Sabadell arribaria tard al mercat, el Sabadell... li costaria arrencar, això ho ha dit Antonio Hidalgo, que segurament la millor versió doncs, la veurem més endavant, però d'altra banda, en l'altre cantó de la balança, podrem dir o podríem pensar que sí, que és cert que sortim amb uns calés, que és el que dèiem abans també, en aquest cas, Toni, que no havíem tingut fins ara.
Sí, és que són coses diferents, però que totes s'acaben retroalimentant. És veritat el que comentava l'Antonio, de si tinc una plantilla amb només 5-6 jugadors que continuen de l'any passat, costarà d'empapar els jugadors nous de la idea de joc que té l'Antonio, que a més és una mica diferent i particular del que de normal acostumen a tenir, sobretot si estan a segona B. Si li sumes el tema de els contractes que comentava José Manzanera, que ja no és una qüestió només d'arribar tard o no al mercat, que per mi el Sabadell, al marge dels timings que marcava la pròpia competició, crec que va arribar tard. O sigui que en algun moment va necessitar alguns dies o setmanes més de les que tocaven per començar a confeccionar la plantilla.
Aquelles dues, tres setmanes d'impàs que
sí,
va haver-hi després del descens, no?
Però al marge d'això està el tema contractual, que... tot i ser la tercera categoria del futbol espanyol, la majoria de clubs consideraven la primera RFEF com un ascens de l'any passat. Parlo dels 102 equips que estaven a segona B. I, per tant, les plantilles de segona B de l'any passat, les que aconseguien jugar després a primera RFEF, tenien clàusula de renovació automàtica perquè es considerava un ascens. I, clar, això ha provocat casos com el de César Morgado, per esmentar algun, que has estat dos mesos negociant que es pogués desvincular perquè continuava tenint vincle amb el seu anterior club, i això ha allargat tot molt. Si això ho poses en una coctelera, t'acaba sortint aquests condicionants, que no són excuses, que al final tu has de competir el primer dia, i el Sabadell està competint i segurament podria tenir... igual podria haver perdut un dels tres partits que ha jugat, com el podria haver guanyat, i ara mateix estaríem amb 5 punts i estaríem amb una altra lectura, no? Però tot això pesa també en un inici de temporada com aquest.
Comentaris que ens arriben, per exemple, ens diuen que el que és important és que l'equip se centri en que estem a primera ref, no pel fet d'haver baixat de segona, tenim res guanyat, i que l'entorn ha de ser conscient d'això. En certa manera, també, Albert, Toni, en la línia que dèiem, no, del principi, que no podem extreure conclusions a la jornada 3.
No, i també ja ens hem d'oblidar de l'any passat, ara estem a la primera ref, és una altra història, i deixar ja el dol ja l'hem de donar ja per acomiadat fa dies, i centrar-nos en el que tenim ara, i no podem fer una altra cosa. I després això del mercat, sí que és veritat que segurament desconec exactament la feina... Com es planteja, però moltes vegades suposo que sempre tens aquella cosa de i si espero una opció, a veure si la setmana que ve m'han dit que potser hi ha una opció més bona que la que tinc ara gairebé lligada. No ha de ser fàcil, no ha de ser fàcil tots aquests condicionants, i després a vegades t'esperes i no et surt bé, com podríem pensar doncs, en algun moment de la temporada passada, algunes altres vegades t'esperes i et surt bé. No ha de ser fàcil, però bé, és el que hi ha, i com dèiem, exigència màxima, i el pròxim partit toca guanyar sí o sí.
Toni,
De fet, recordem que fins i tot els clubs que més professionals de primera divisió també van acabar fent operacions de darrera hora amb el mercat de fitxatges. És a dir, que el fet d'esperar darrera hora molts cops no té a veure amb no haver treballat bé, molts cops té a veure amb que les negociacions són com una partida de cartes en què la gent va de farol, amaga les seves, i llavors quan arriba el moment de tancar és quan arriben les urgències perquè tothom interessa tancar les operacions. No és una casualitat que tanca tantes operacions es tanquin tard. A vegades el fet d'esperar molt et juga en contra, segurament ens ha passat l'any passat en el mercat de fitxatges d'hivern, quan esperàvem la incorporació de jugadors que haurien pogut ajudar molt i no es va aconseguir, perquè a l'última hora apareixia el Cartagena, fotia més calés i se'ls emportava, allà va sortir creu, però ara podem pensar que en alguna operació que hem trigat bastant potser ens ha sortit cara, perquè la incorporació de CAC té molt bona pinta, el davanter basc que provinent de la Pontferradina, hi havia un moment en què dins el club es donava perfecte que CAC no vindria i es buscaven altres opcions en atac, i de sobte es torna a reactivar aquesta via, esperes i ho pots tancar tan a última hora que arriba amb la temporada començada. Ara, sí que és cert que van fer una mica de mal aquelles, no sé si van ser 15 dies, una mica que havien estat tots de dol, en que, després del partit de Miranda d'Ebro, en què la primera pregunta era si l'Antonio Hidalgo i José Manzanera seguien. Clar, i era la primera pregunta que havien de respondre perquè eren ells els que havien de marcar les directrius del projecte. Fins que no es va poder tancar aquesta de la carpeta de qui seria el director esportiu i si, qui continuaria la banqueta, no hem començat a fitxar. Llavors aquests 15 dies sí que haurien anat bé, però bé, al final va ser un descens tan traumàtic que també hem d'entendre que costés tant.
Diu Sergi Parc, per cert, el Cachondo, si té tants, el Toni Padilla té tants cascos com empats al centre d'Esport Sabadell. Perquè veiem aquí que estava jugant amb les mans amb els auriculars.
Tinc dos cascos. Un menys. Espera, tres.
Tres, ja està. Aquí els tenim. Com empats al Sabadell. Diu el Farkey que tenim un 90% de la plantilla nova, però que el sistema de joc li està mostrant els mateixos problemes de la temporada passada, de moment.
Sí, o sigui, al final el Sabadell té una manera de jugar que és molt peculiar, i és cert que hi ha moments que et desespera el típic perfil d'equip que potser t'espera moltes peces per darrere de la pilota i que tu s'ha d'apagar el llum i no saps per on trobar el forat. Això va passar contra el Balompédic Alinense i ens va faltar un punt de paciència a l'hora de madurar aquell partit. Potser és això el que comentàvem abans, no? El procés d'adaptació passa precisament per quan se't posa un partit com el de l'altre dia, aconseguir obrir la llauna d'alguna manera perquè tens jugadors, Jacobo, Mohazarfani, companyia, Néstor, Aaron, que poden ser desequilibrants entre línies, però és veritat que al final, si fos un sistema perfecte en atac i en defensa, home, és que no estaríem aquí ja directament, i és cert que alguna de les coses que ens condemnaven en el passat, ara també hi ha certa reminiscència, però hi ha un factor que és clau per mi, que és que l'any passat, tu de normal, perquè la plantilla era habitualment, o gairebé en tots els casos, pitjor que la del rival, parties amb desavantatge en quant a intentar dominar la pilota i dominar el joc, el tempo del partit. A vegades et veies sotmès per un rival que també la volia tenir i que era millor que tu. Aquest any, en teoria, pots competir de tu a tu o amb superioritat en bona part dels equips. Per tant, a partir de la possessió, que és la idea que sempre té l'Antonio, poder fer mal. Per tant, veurem després si dona fruits o no, però l'any de segona divisió B que acaba amb ascens, precisament acabes guanyant molts partits per això, per aquest sistema o per aquesta idea de joc.
Sí, segurament necessites fer les coses molt bé per anar superant a vegades les línies aquestes dels rivals que se't tanquen a darrere. Després sí que és veritat que repleguem molt bé i ens sentim també molt còmodes defensant i que no ens creïn ocasions, però jo la primera mitjoreta del Collao vaig veure estones d'aquelles que dius, ostres, mira, acabem de superar la línia, com triangulacions, que veus el que crec que el míster vol, però després també és veritat que, bueno, que també és, no és fàcil jugar d'aquesta manera, que necessites també a vegades jugar al primer toc, que no tots els jugadors són capaços de jugar al primer toc, que a vegades necessites aquell regat o aquella creativitat que també et donen a Moja o Aaron Rey, que si no estan inspirats també ens costa més. Però no crec que no podem comparar amb l'any passat, no té res a veure ni els rivals ni la nostra plantilla, i crec que és això, és que hi ha tants jugadors nous que hi ha jugadors que no havien jugat mai d'aquesta manera, no? Sí, no ha de ser fàcil.
Aquí, per exemple, ens deien que per mi el sistema de joc del Sabadell és un fet diferencial, estic segur que els jugadors que han vingut els ha influenciat positivament. Al final, perdona Adri, estem parlant de, per exemple, noms que han sortit, Mohazarfani s'ha d'acostumar també a jugar aquesta posició per darrere del punta. Jacobo també s'haurà d'acostumar a jugar amb un altre jugador a la mitja punta al costat. La manera, ho deia Ramon Folch, per exemple, quan va venir aquí a l'Hotel Suís, que al final t'has d'acostumar a coses que no t'han demanat mai durant la carrera.
I també estem veient jugadors que et dona la sensació que ho han agafat molt més ràpid. El Fred sembla que ha jugat tota la vida així, i està sent dels millors.
I segurament no l'esperaves en el carril, o sigui, l'esperaves potser més endavant.
Sí. I en canvi hi ha altres jugadors que et sembla que també els està costant més perquè segurament no han jugat mai així.
I que sempre dic jo una idea, que és que el partit l'has d'analitzar en funció de com va el marcador. I no és el mateix el partit contra la Balona amb el 0-0 i la necessitat, o digue-li angoixa o pressió o el que vulguis dir-li, d'haver de fer un gol per posar-te pel davant, que el partit de l'altre dia al Coi, que des del principi vas dominant en el marcador i el que va faltar va ser matar el partit. Però la manera de jugar és diferent, perquè l'Alcoyano, i més a casa, amb l'ambient que genera el Collao, et tanca, a vegades amb més centrades laterals sense res, que no perill real a la teva porteria, perquè xuts d'aquells de dir, ostres, m'acaben de perdonar la vida, ben pocs hi van haver. I 8 corners que van servir, cap d'ells rematat per l'equip de Vicente Parras. Però em vinc a referir que, posant-te per davant, només començar el partit, vas tenir l'oportunitat a la segona meitat de, amb una altra fórmula, a través de la transició ràpida del contraatac, matar-ho amb Jacobo, que va anar al travesser, amb Alfred Planas, que la va treure José Juan, i amb un parell d'accions més que tiraves la contra, i una va ser falta sobre Dani Sánchez, l'altra ens van molestar dos i no vam acabar rematant-la, però perfectament, si abans d'ahir mates el partit amb un 0-2 a la contra, lligat, al sac, 3 punts...
I ara seria això, eufòria, has guanyat el collar...
Ah, eufòria tampoc, però sí que diríem que bé que ens ha anat aquest sistema, aquesta manera de jugar, sí. Com hem sabut matar el partit, no?
Toni?
Jo estaria eufòric,
eh? Tu sí, no?
I tant, sí, és una festa major. I a més, hosti, sobretot la jugada de Jacobo, que està a punt de marcar realment un dels colis d'un gol de la temporada. De fet, m'explicaven que un dels futbolistes amb qui més parla el cos tècnic és en Jacobo, pel potencial que té, però també perquè s'ha d'adaptar, no? Que els primers partits s'entenien que corria molt, per demostrar les ganes de que vols ser un futbolista important, però que en ocasions amb el sistema d'Antoni Hidalgo no es tracta que corris tu, es tracta de córrer poc quan tens el moment en què has de fer-ho. I vaig veure ja una millora en el partit contra l'Alcoyano, que és molt complicat. També, clar, al final és una temporada en què l'any passat nosaltres teníem problemes de pobres, que no teníem tants recursos, i cada partit a vegades tenies la sensació que jugaves contra equips grans, no? Perquè clar, de sobte et tocava jugar contra que si l'Espanyol, que si el Rayo Vallecano, que si el Leganés, que si el Mallorca, que si el Girona, i hòstia, tu, feia molta il·lusió cada partit, però sempre tenies la sensació que el projecte era més gran que el teu. Aquest any en molts casos és al revés. Segurament la Balona, segurament el Collab, diuen, hosti, tu, que ens ve el Sabadell, que l'any passat estava segona, que tenen un bon projecte, que l'estadi és un estadi que fa il·lusió jugar, i hòstia, en aquest punt extra de motivació, que jo puc entendre que potser tu mires el cartell i un aficionat diu, ens ve la Balonté i Galinense, pues, puc anar a Linares, puc entendre que potser de primeres, quan hem estat tots amb la pandèmia tancats a casa, mirant com jugàvem partits contra equips que ara són a primera divisió, et pugui semblar poc. Per això és important que fem el canvi mental, que és acceptar que és una nova categoria, intentar adaptar-nos i tots. L'equip s'ha d'adaptar futbolísticament, nosaltres ens hem d'adaptar com a aficionats, perquè en cas contrari ens podem picar els dits, ens podem fer mal si comencem amb unes exigències que poden anar en contra. La temporada és molt llarga, la part més bona és que és un grup molt igualat, en què alguns equips que podíem imaginar que estarien a dalt han començat pitjor que nosaltres, Barça i Castelló, els tenim per sota, i que alguns que potser no ho esperàvem els tenim a dalt. El Castilla també ha començat malament. Per tant, pot passar de tot, amb aquesta igualtat ens pot anar bé, la que guanyes 2-3 partits et poses a dalt i confiar en un projecte que a nivell futbolístic crec que està molt, molt ben treballat.
Aquest projecte, abans ho comentàveu, li falta la cirereta del 8, creieu que és una urgència que s'ha de solucionar en les pròximes setmanes, que ens hem d'esperar al mercat d'hivern, creieu que estava la plantilla ben lligadeta, ben rodona, ja que heu tret també el tema abans?
Per mi, la plantilla té suficients jugadors per ser competitiva, però li manca un plus, o sigui, li manca un jugador que t'aporti un perfil diferent, perquè al final és molt fàcil fer parlar d'un nom propi, que és el d'Adri Cuevas, que és el que teníem fins ara ja no el tenim, al final no hi va haver entès a l'hora de renovar i està jugant al Badajoz, però en quant a perfil de jugador, era algú que trencava línies, que tenia arribada, que de tant en quant et feia 2-3 gols al final de temporada que et sumaven, t'aportaven un plus, i més per la manera de jugar que té l'Antonio, amb jugadors boia al davant com Caixe o com Gavarre, i aquest jugador més d'arribador, per entendre'ns, des del mig del camp de segona línia, jo el trobo a faltar una mica, perquè al final al mig del camp el tens amb un jugador com Facu, que és un portent físic i saps que t'aguantarà l'equip, però que potser cada 6... He perdut l'aposta, per
sí,
cert.
Sí, això t'anava a dir.
Sí, no, per la targeta, no?
Jo pensava que la jornada 6 el perdríem.
Serà potser... la 7, no?
Serà la 7, com em va dir algú, no revelaré aquí, si és que no hi ha una vermella abans.
Serà la 7 contra el Nàstic.
Si no hi ha una vermella abans, pot ser que sigui la 7. No, però bromes al marge. És algú que t'aporta molta contundència, que hem trobat a faltar aquest perfil en temporades anteriors, d'algú que tregui l'escombra al mig del camp. Tens algú que sense necessitar aquest físic, simplement per col·locació i per jugar un toc, és capaç de fer-te jugar a banda i banda, com és Ramon Folk. El Xavi Boniquet, que segurament no està al nivell que l'hem vist aquí a Sabadell i que t'acabarà portant també la qualitat d'un jugador que habitualment no estava en aquesta zona del camp i en els últims anys s'ha reconvertit en migcampista i sí que t'aporta joc. I és cert que hi ha gent jove que ve des de sota apretant, com Altimira o com Pere Belmonte Pitti Jr. Però al final necessites un perfil, jo crec, de... Insisteixo que fa de mal dir, però un Adri Cuevas, aquesta plantilla, crec que seria una cirereta que tu podries competir sense ell, però que t'aportaria un plus claríssim.
Coincidiu?
Bé, sempre va bé tenir aquests migcampistes que marquen 5-6 gols, però és, clar, és això que diem també, dius, per anar a fitxar segons aquí, que tampoc saps com funcionarà, jo preferiria apostar per Altimira. Sí que estaria bé tenir una mica més d'opcions, i la plantilla, crec que Antonio té moltes opcions a gairebé totes les posicions doblades i jugadors molt polivalents, però potser sí que aquesta posició així més d'un migcampista amb arribada que faci gols estaria bé, clar, sempre és bo intentar mirar la plantilla i tenir més opcions, però vaja, per fer segons quins invents jo apostaria per un dels joves, segur.
Tu, Toni?
Jo intentaria incorporar, intentaria analitzar bé el mercat, tenir els deures fets de cara fins i tot al gener, si abans es pot trobar algun tipus d'opció amb jugador que arribés lliure de contracte o amb qualsevol altra fórmula, però si podem reforçar-nos, millor. Entenc el que diu l'Albert de cuidar el futbol base, que una de les coses més xules és quan els darrers anys comences a parlar amb gent que té a familiars, a fills, a cosins, jugant a diferents equips de futbol base a Catalunya, i tothom et diu, hòstia, hem jugat contra el Sabadell i quina bona pinta fa, no? Haver recuperat el futbol base, un bon juvenil, és una de les coses més bones que tenim. Per tant, és bo que comencin els jugadors del juvenil a entendre que tenen opcions de fer el salt a Primera Federació, però una de les lliçons que hem d'aprendre potser l'any passat és que si arribem al mercat d'hivern i ens reforcem i ho tenim ben fet, millor. No sé com estarem llavors, però crec que la feina de la direcció esportiva és intentar donar aquest número 8 amb un perfil Adi Cuevas o un cas contrari. A Badajoz no està malament a nivell econòmic, no vol tornar l'Adri.
Home.
Ara s'ho repensaria, potser, per la decisió que va prendre l'estiu. Vés a
saber, el president està a la presó, o sigui que no fa bona pinta el tema,
això,
però...
Això només passa a clubs que comencen a parlar, Badajoz, Barça...
Jo no parlaré malament del Barça aquesta setmana. Per si de cas,
el karma,
l'hem de tenir net.
No,
volia dir simplement que no està tancat el tema, o sigui, que ningú pensi que perquè estem a la jornada 3 i s'ha tancat la finestra, el Sabadell no fitxarà, i això no vol dir que sí o sí hagi de fitxar, o sigui, és el que deia el Toni ara, no està l'opció d'esperar al mercat d'hivern a veure si surt alguna opció, però mentre tant, es continuen tenint negociacions obertes amb jugadors que són agents lliures, que han estat en categories superiors i que han de portar aquest plus. El que comentàveu, crec que era l'Albert, fitxar per fitxar, la idea que té el club és no fitxar. Però això no vol dir que hagin desistit i que diguin no fitxarem ja fins al gener, ni molt menys. O sigui que si es posa a tirar algun jugador, com el cas de Caixa, que explicava el Toni ara fa una estona, però la figura del 8, evidentment, en aquest lloc, es podria tancar.
La direcció esportiva ho ha dit en més d'una ocasió, al final ha de ser...
I per cert, deixa'm comentar, sí. Sergio Aguza és el número 1 dins de les opcions. Una altra cosa és que després el jugador vulgui venir, hi hagi entesa,
aquí està
el jugador prefereixi estar uns mesos esperant a veure si li surt una altra cosa, el Sabadell cregui que al final no acaba sent tan bona opció perquè no l'acaba de veure convençut, el que sigui.
Però
que
Aguza... jugador ha d'estar convençut de venir al Sabadell a Primera Federació i el Sabadell que vegi que aquest jugador està convençut de...
I que s'entenguin després en quant a números, etc. O sigui, ha de quadrar tot, però que aquesta opció... no ha caigut, i això no vol dir que l'haguem de fitxar sí o sí, però segueix sobre la taula el nom.
Doncs mira, aquí hem tret el titular i tot, el primer tribuna preferent. L'Oriol Ferran, una abraçada, avui l'Oriol, bona estrena a Ràdio Sabadell. Que els nous necessiten adaptar-se a l'estil de joc. El Farqui ens diu que manca un migcamp que distribueixi bé la pilota, que permeti variar el joc quan convingui. Comença a ser desesperant, diu, veure que l'única forma d'avançar en la majoria d'ocasions sigui pels carrilers corrent fins que s'acabi el camp. I el Carn SBD, que és precipitat, potser la jornada 10 podríem extreure millors conclusions, però el que està clar és que falta gol per ara, i per això contra equips que es tancant falta algú que trenqui línies. Jo al voltant d'això vull apuntar que al final a Caixa l'hem vist un partit de titular i ja està, i que a Toni Gavarri l'hem vist...
I no la millor plaça, o sigui, no una plaça de posar-te el casc i començar a lluitar cos a cos contra els centrals de l'Alcoyano.
Vull dir, si dèiem que l'equip no el podem jutjar per 3 jornades, en el cas de Caixa porta un partit i Gavarri porta 5 minuts.
Jo volia comentar una cosa del tema del Farqui, que deia el tema del mig del camp. És veritat que moltes vegades, si us fixeu, quan juga Boniquet o quan juga Ramon Folch, fins i tot Facu, a vegades juguen fora de la seva posició a l'hora de treure la pilota, o sigui, gairebé es despengen a vegades per ser un tercer central quan juga Òscar Rubio i que l'Òscar tiri cap endavant. El Sabadell vol tenir la pilota, però no és un equip molt tradicional en aquest sentit amb les peces que tenim aquesta temporada de fer-se fort al mig del camp per a partir d'aquí construir, sinó que com els carrils juguen a l'alçada dels migcampistes genera superioritats moltes vegades no tant amb els jugadors del mig, el que no implica que el mitjà punta vingui a rebre, que el carriler jugui a l'alçada d'on segurament un altre equip no té el lateral posat i, per tant, crea superioritats no necessàriament amb la figura del migcampista. I la tens, i la remenes sense necessitar un trident al mig del camp com històricament ha pogut tenir el Barça per entendre'ns d'un equip que també vol tenir la pilota.
Voleu comentar alguna cosa, vosaltres?
No, sí, això, que moltes vegades juguem això, buscar superioritats per les bandes o treure el lateral de lloc perquè un dels dos segons davanters o com mitges puntes, com vulguis dir-li, busca aquest forat. Tenim una manera, peculiar de jugar i no, sí que és veritat que molt, juguem molt buscant això que deia l'Adri per les bandes.
I en això, Caixe, clar, és que va fer una feinada brutal, però molt, molt fosca, no? Perquè tu dius, Caixe, quina rematada ha tingut el Collao? Cap. Quina ocasió ha generat? Però la feina que t'aporta quan et venien a buscar a dalt de donar-te dos o tres segons perquè l'equip pugui sortir, jugar d'esquenes, fer de bolla, caure a una banda o a l'altra perquè salti al central... O sigui, és una feina que no és agraïda, que és molt física i de la qual se n'aprofiten els que venen per darrere. Però Caixa, per mi, va fer un molt bon partit traient la funció de golejador que sempre ha de tenir el nou. Si li treus això, fora de l'àrea va fer un partidàs tàcticament de donar-te respir i donar-te sortida quan l'Alcoyano et pressionava al davant.
Què passa, penya? Només recordar-vos que a partir del dilluns 13 de setembre torna Xocolata Express. La nostra és una missió gairebé impossible, però aquí estarem, de 2:15 a 11:45 de la nit. Xocolata Express, rock i pop d'ampli espectre.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Intemporal i alternatiu.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual... ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Deixeu-me preguntar-vos per noms propis d'aquestes tres jornades. Qui us ha sorprès en positiu? I si voleu també mullar-vos en negatiu, doncs...
Que comenci el Toni i l'Albert, que estic parlant massa.
Vosaltres mateixos.
No, com deia abans...
Digues, Toni. En positiu, Quique Rollo. I el Fred, segurament. I ara deixo que l'Albert sigui el que digui.
No, anava a dir el Fred. Anava a dir que Quique Rollo tampoc l'hem vist massa. Sí que ha tingut un parell d'oportunitats per lluir-se, que també està bé que no s'hagi de lluir massa. I el gol de l'altre dia, evidentment, no té res culpa seva. I després Ramon Folch m'ha sorprès, però tampoc no el tenia molt vist. Aquest ritme que deia el Toni Vans també com... lentot, però és un tio que es posiciona molt bé, que juga molt al primer toc, i m'ha sorprès també Facu és una sensació, és un tio que tampoc no... Sí, home, és un argentí, mig camp, tal, però és un jugador diferent.
Jo de Ramon Folch, el parell de passades a l'espai que va fer contra la Balona, que dius, ostres, això fa temps que no ho veiem aquí, algú que de memòria... un toc pugui posar-la a l'espai. El Sergi Parc diu que em mulli, que per mi el Altimira.
Jo... Per si la gent va perduda, el Pau està enamorat de Sergi Altimira.
President del club de fans de... No, jo m'he passat gairebé tota la pretemporada i jo he de reconèixer que a mi Sergi Altimira ha estat dels jugadors més destacats i d'aquells que li veus fusta de futbolista que no només s'hauria de quedar en categories semiprofessionals.
Paciència, per això, que està verd encara. O sigui, ha de tenir el seu procés,
amb
també.
Amb tota la paciència del món. Però, a més, parles amb gent... que l'ha tingut en els seus equips, per exemple, José Solivelles, l'ex tècnic del Sabadell, que l'ha entrenat l'últim any a Granollers, Dani Muela, el davanter sabadellenc, també company seu allà al Vallès Oriental, i tots et diuen i et comenten que està fet d'una altra pasta.
Vaja, que no heu parlat dels negatius. Aquí apunten per aquí un i jo m'hi sumo. Que és, diu, per negatiu, Moja.
Jo també anava
a dir. Diu, li falta encara adaptar-se, però té un gran potencial. A mi, Moja, el que em succeeix és que pretemporada l'he vist amb la pilota al peu i he tingut la sensació de ser, no l'únic, però sí el que més, que quan la remena, quan la té, poden passar coses, però li demano una mica més, perquè com sé que em pot aportar més, sé que a la llarga acabarà donant-me més. I sí que és veritat que al final necessites aquesta aportació dels Jacobo, dels Moja. Per exemple, Jacobo és un jugador molt intermitent. O sigui, potser t'apareix una vegada només en un partit, però en tens prou perquè te'l resolgui. Aquesta vegada van a la fusta, mala sort, però si hagués marcat, si hagués anat un dit més avall la pilota al Collao, segurament ara mateix estaríem dient quin partidàs que va fer Jacobo.
Venent samarretes Home. De Jacobo, que havia marcat el gol.
Aquí potser...
El gol de la temporada.
Pels eufòrics com tu, segurament sí, si haguéssim guanyat el Collao. No sé si tant.
Soc jacobista.
Però jo aquest perfil sí que li demano una mica més, però és que acaba de començar tot, llavors...
I recordem que Moja en el partit contra la Balona acaba de tocar. Hi ha un moment que es lesiona i això li treu una miqueta de frescor en el joc. Tampoc no s'han jugat partits ideals per a Moja. Moja sent molt còmode quan pot rebre la vora de la porteria. I en aquests casos, la Balona i l'Alcoyà van evitar que l'equip pogués sentir arribar amb facilitat a la frontal. És un context complicat també per Moja. La sensació és que és un futbolista que si fa el pas endavant estarà al top 3 dels futbolistes més importants. Però si no ho fa, doncs seguirà el camí, el trist camí de futbolistes com Guruceta.
Encara no ha marcat, diria, no? A la Morevieta.
Queda
marcar.
Comença titular, ja suplent.
Queda marcar. Sí, només que el vegis una estona.
Va, però sí que al final és això que dèiem, que els jugadors que tu saps o tens la sensació que poden donar més, doncs és l'exigència que ja dèiem abans. També Morgado, per exemple, i no ho dic per la rada del gol, perquè no... Però sí que era un jugador que potser t'esperava... Venia amb una etiqueta de...
Sí,
ahir, per exemple, hi va alguns trams que va abusar molt de la pilota llarga...
Ahir va patir més, sí.
Sí, va semblar que una mica falta una mica de recursos, no?
També és un jugador que va arribar sense pretemporada, eh?
També, però per això venia amb aquesta etiqueta...
Aquí a Sabadell, sí.
És veritat que en Òscar Cano estava jugant amb tres centrals igualment allà a Badajoz, aquesta pretemporada.
Jo la sensació que em va donar Morgado, sí que és cert que l'altre dia surt a la fotografia, però de tenir algú de seguretat, eh?
Jo anava a destacar precisament un home que no el descobrirem ara, que és Aleix Coc, però que per mi ha començat la temporada imperial. O sigui, molt bé. Sobretot perquè està ben acompanyat, crec jo. És veritat que ahir surt malament en la rada de marcatge tant l'Aleix, que no està massa bé amb la seva marca, i sobretot, o sigui, Aleix crec que estava mourat, sí. Abans d'ahir. I Àngel Sánchez, que és qui marca, era la marca de César Morgado, però la sensació que tinc és que tant Guillem Molina, que està rendint prou bé, i César Morgado, que és un jugador experimentat a la categoria, permeten a l'Aleix Coc estar un pèl més alliberat, sobretot a l'hora d'anar d'home a escombra, no? I a Sevilla va estar molt bé, a casa també, i al final tinc la sensació que el tarragoní, que tant el vam trobar a faltar a segona divisió, perquè per culpa de lesions... No va
tenir continuïtat. No?
Jo, si fos ell, crec que aquest any a segona divisió tindria el dubte de dir... He rendit el meu... O sigui, he pogut demostrar-me a mi mateix que tinc nivell per segona o les lesions no m'han deixat? I he tingut aquesta sensació amb l'Aleix Coc i crec que estem recuperant la millor versió del de Vilaseca i per mi és la millor notícia que podem tenir i bona part de culpa, juntament amb els Guillem Molina, Morgado, Quique Rollo, que dèieu, etcètera, de per què només ens han fet un gol en 270 minuts.
Deixem-me llegir un parell de comentaris. El Nando Ruiz, en positiu Facu, en negatiu Moja i Aaron Rey. A qui molts li reclamen també un pas endavant aquesta temporada per ser també, a banda de fer-se de mica en mica més gran, ser un dels jugadors que continuen de la temporada passada i que més ha mamat el sistema Hidalgo. El Farqui, que li està agradant el duet Aleix Coqui Morgado a la defensa, i el Juanfran Lara, que ens diu que si un jugador fa una pretemporada boníssima, tenim un problema al mig camp i no juga cap minut, no s'entén, que encara que sigui jove, si s'ho guanya de jugar, que hauríem d'apostar més per Altimira. Jo entenc que el context també, en certa manera, sigui complicat, eh? Nova categoria...
Altimira juga, en part, perquè o no han arribat jugadors encara o Ramon Folk està lesionat, que recordem que va arrossegar molèsties al genoll 3 setmanes de la pretemporada i precisament per això li va faltar ritme en les primeres jornades al de Reus, perquè li faltava. Ja no és que sigui un jugador de tenir molt de físic, però si a sobre no ha pogut fer la pretemporada com Déu mana, llavors entenc el que vol dir el Juanfran, però tinc la sensació que el paper d'Altimira va ser més protagonista del que ho hauria estat si arriben a estar totes les peces disponibles en tots els amistosos.
Toni, vols afegir alguna cosa més?
No, crec que
més o menys... Que està comprant la samarreta de Jacobo ara mateix a través del web.
Va, doncs mirem cap al futur, perquè el futur... de seguida parlem d'aquest partit contra el Barça, però el futur ens porta ja fins a mitjans d'octubre, Adri. Dèiem avui a l'Hotel Suís, estàvem allò fent, refrescant el mòbil, havia sortit ja els horaris de la segona... segona federació. Ja em faig un embolic amb els noms. Segona ref, no té naming, no? Perquè li han dit
no,
també...
No. Segona B, segona ref, li diuen.
Segons la
no
federació,
què, però...
segona B, segona ref. Però bé, havien sortit els horaris, no havien sortit encara els de la primera ref, n'hem conegut aquesta tarda 4.
Sí, ja ho dèiem avui a l'Hotel Suís, que la idea era que tinguéssim gairebé un mes per davant i al final s'ha acabat donant el que dèiem, però clar, és que el Sabadell té un viatge de 1.117 quilòmetres la setmana que ve i no sabia encara si anava divendres, dissabte o diumenge.
És el més llarg?
Algesira. Sí, no hi ha una altra població en tota la península de territori espanyol
sí.
Més llunyana que Algesires. Encara que anessis a Huelva,
sí,
com vas per una altra banda, per carretera, no serien tants quilòmetres com els Algesires.
Ho
dic des del coneixement.
Sí,
o sigui,
sí,
fa
sí.
Un any i poc estàvem allà i vam anar en cotxe. O sigui,
però el rànquing era molt ajustat,
sí, molt
perquè
estret.
San Fernando tampoc, crec que... Allà estava.
Vas per un altre camí,
sí.
No vas via Màlaga. Però, en tot cas, el que comentàvem, els horaris podem treure la destral ja, no? Perquè ja no és...
En aquest espai... es pot rajar de footers i de la federació lliurement.
No tenia res contra footers, si vols obrim el meló més endavant, però no, en el tema dels horaris, per mi hi ha un problema, que és que en una categoria que per algunes coses és molt professional però per d'altres té moltes carències, si només amb 10 dies de marge amb pressupostos, que no és el cas del Sabadell, però hi ha equips que són més modestos i que han de viatjar a 1.000 quilòmetres de distància amb un marge de només 10 dies, o sigui que al final és molt estret aquest marge i perfectament tu podries haver decidit l'horari amb de marge i no passaria això. Al final diuen no, les temperatures, és que no compro això, o sigui, aquesta teoria de estàvem apurant per veure com estava la meteorologia, per veure si es podia jugar o no a segons quina hora al sud, no m'ho crec, perquè hem vist partits a la primera jornada a Andorra a 9:15 de la nit i partits a la línia de la Concepció al mes d'agost sí. A les 5 de la tarda, llavors
salta pels aires,
no vingueu per aquí perquè aquest argument no és el que toca. I llavors l'altre, que és en clau Sabadell, més enllà del tema de logístic, que algú s'haurà de trencar les banyes allà per planificar 30 viatges amb 10 dies de marge fins als Algesires, és que tu jugues a casa 2 partits consecutius, un divendres, dia laborable, a les 7 de la tarda. És que tothom que tingui una botiga, que es dediqui al món dels serveis, és que no podrà anar a l'estadi. Jo entenc que és un peatge, que si ets... L'any passat, per exemple, com érem dels humils, dels dèbils de la categoria, et tocaven els horaris que ningú
sí,
volia, no?
I com deia abans, per exemple, el company Pere Figueres a Twitter, l'any passat rebies 4 milions d'euros de la televisió...
Sí, i aquest any 300.000.
I tu en passaves
i... Ah, i deies, mira, és el peatge.
Sí.
Però és que aquest any, a sobre, la idea que té, crec jo, des de la federació Footers, és el partit del divendres serà el bo. I, per tant, castigues a l'equip que, en teoria, té més potencial, el fa jugar 2 setmanes seguides a casa, un divendres a les 7 de la tarda, home, doncs, ja que crec que algú que tingui una mica de futbol hauria de saber que ni és el dia apropiat ni és la millor hora, perquè encara em dius mira, 9:45 de la nit, doncs segurament gent que treballa el divendres a la tarda encara podria arribar, però 2 jornades consecutives a casa, el divendres a les 7 de la tarda, em sembla una molt mala notícia en clau Sabadell.
Crec que Roger Benet està comentant aquí com si fos el mateix Twitch de Ràdio Sabadell i aquestes caretes plorant. Si algú ha despistat, recordem que juguem contra el Barça B aquest diumenge a les 5 de la tarda, recuperem l'horari de tota la vida.
Aquest el sabíem, eh?
Aquest el sabíem.
La queixa no anava per aquí.
No, la queixa ve pels horaris de les jornades 5 a la 8, perquè a les 5 anem a Algesires, com deia l'Adri, dissabte a les 5 de la tarda... Després rebrem el Villarreal B a la Nova Creu Alta el divendres, 1 d'octubre a les 7 de la tarda. Toca una altra vegada dissabte a les 5 fora de casa contra el Nàstic de Tarragona per Footers i per Esport 3, aquest partit. I tornem a jugar a la Nova Creu Alta divendres 15 d'octubre a les 7 contra l'Atlético Sanluqueño. I ja us avancem que el següent partit és contra l'Atlètic Balears i si molt no canvia la cosa serà diumenge a les 12, perquè està jugant tots els partits diumenge a les 12, el conjunt balearico, per tant.
Que al final no sé fins a quin punt té lògica, perquè a segona B podia comprar la teoria, però ara que són viatges de 1.000 quilòmetres que la majoria van a avió, no sé fins a quin punt per facilitar el vol de tornada el Balears juga diumenge a les 12 i en canvi el Linares pot jugar a Andorra un diumenge a quarts de 10 de la nit.
Li va passar la Balona, per exemple, aquí també a la, a la Nova Creu Alta. Vosaltres què en penseu del tema horaris?
Que són molt millorables. Al final la categoria està pagant el peatge de que tot sigui nou, d'haver-se d'adaptar a una plataforma que és Footers que no va arribar fins a darrera hora, i això implica que tothom està pagant una miqueta la novetat, però òbviament és molt millorable. No va ajudar el fet que fins a darrere no sabíem per on podríem veure, que finalment s'incorporés també Esport 3, i és cert que aquesta confecció que s'ha fet de grups no ajuda gaire. És que no té molt sentit. Ja no és només el tema dels horaris, és un tema dels grups. No acaba tenint molt de sentit aquesta divisió en diagonal, quan la pots fer és North Football, i ha tingut molta més lògica, i potser hauria facilitat molts desplaçaments, però més a saber quins són els interessos que van tenir. El cert és que, òbviament, és que partits a les 7 de la tarda en divendres a casa realment no ajuda gens. No ajuda, és com la maledicció de Celta generar més audiència, perquè llavors no podes portar la gent al camp.
Al final jo tinc la sensació de que s'ha volgut fer com un salt massa gran i emmirallar-se amb la Liga i amb tot el que fa la Liga, amb tot el potencial que té, i oblidar com molt ràpid la segona B que érem. I sí que s'ha fet un pas molt gran, doncs, eliminant la meitat d'equips, i el nivell de futbol i d'equips és molt millor, però després hi ha coses que potser s'ha volgut córrer massa, vendre això dels drets, que sí que és molt millor vendre-ho tot junt, que et puguin donar més, o professionalitzar, entre cometes, segons quines coses, però potser ara veiem que potser no s'estava preparat del tot, i un divendres, doncs això, a les 7, que et diguin que és el partidazo, quan ha quedat més que demostrat que el futbol, la gent juga un paper importantíssim, com portem veient gairebé 2 anys, dius, home, un divendres a les 7 jo diria que no és el millor horari perquè hi vagi gent a l'estat.
L'Albert González diu, a les 7 és una hora boníssima per després sopar i festa.
Li compro la teoria.
Si guanyes, si guanyes.
Li compro la teoria, però he llegit molts comentaris també de gent que ja diu directament que per estudis o per feina no poden venir a les 7 de la tarda. Però li compro aquesta teoria molt fortament, a l'Albert González.
Simplement un tema que comentava el Toni, que deia, quin criteri s'haurà seguit? El mateix Joan Soteras, sabadellenc, vicepresident de l'Espanyola i un dels encarregats de confeccionar aquesta primera RFF, aquí a Ràdio Sabadell, un cop van sortir els grups, va admetre que un dels condicionants és que volien que hi hagués un miniclàssic i que van trencar autonomies, Madrid en aquest cas, enviant el Castilla cap aquí, la resta de madrilenys a l'altre grup, perquè per interessos televisius volien que hi hagués un Barça B Madrid-Castilla, perquè això se suposa que venia molt més el producte o el feia, el posicionava millor de cara a vendre a la televisió. Veient com ha acabat tot, dubto que hagi donat el resultat que s'esperava, però és evident que no té cap lògica distribuir els grups així simplement per forçar amb calçador que hi hagi un Castilla.
Però també ho han acabat votant els clubs. També,
sí, però les opcions sempre, si et fixes,
hi havia el Barça Madrid.
Era o andalusos o els del nord, però el Barça-Madrid sempre hi era.
Sempre, sí.
A veure, té bastant sentit, també, Vull dir que tampoc és una barbaritat forçar un Barça-Madrid. Crec que era una cosa que podia ser positiva, però, clar, potser per 2 partits l'any...
Aquí
no sé si compensa, no?, tot el xou.
El fet de trencar els madrilenys...
Trenca els nord-sud, és tu, és. Si al final has decidit que trencaràs la capital, que per un cop el centralisme no funcioni, doncs trenca-ho en nord-sud, no en aquesta diagonal que és raríssima, per això mateix.
És que no calia, Toni.
Andorra, Algeciras, si és un desplaçament molt estrany.
No calia, perquè si feies nord-sud, els madrilenys ja anaven a l'altre grup i no calia trencar cap autonomia. O sigui, quadrava la xifra de 20-20. O sigui, que va ser simplement perquè volien aquest partit i prou.
Sí, però en aquest cas mou un equip només... O sigui, donar el clàssic d'alguna forma i mou només un equip. Han acabat fent un bunyol realment sí. que em dona la sensació que el gran beneficiat és el Deportivo de la Coruña.
Sí, que és no, el Racing de Santander, no? També l'altre grup. Potser.
Sí, ara mateix el Depor és l'únic equip, no? Dels 40 que ha guanyat els 3 partits. Per tant, bona pinta, fa de moment d'entrada aquest projecte allà a Riazor. Un equip que vaja, es fa molt estrany, encara que sigui la primera ref i no la segona B, per dimensions estructurals.
Aquesta setmana, això farà mal als deportivistes, però aquesta setmana hi havia un Madrid-Celta de Vigo i un Calahorra Deportivo. O sigui que imagina't, al final sí, és evident que el Depor ha fet una gran plantilla i que està a dalt de tot, però per la dimensió social, econòmica, cultural que té el Depor... és que ha de fer molt de mal. Aquesta setmana, per exemple, és bon partit contra el Badajoz, però quan toqui un Depor Unionistes és un partit al qual no estan acostumats a la Corunya.
Va, que hem d'anar rematant això i encara hem de parlar, per exemple, ens queden coses per damunt la taula, però ara que parlem de bons equips, d'un filial dels dos clàssics, el Barça B... us ve de gust aquest partit? Creieu que és del més atractiu que podem...
A mi mai. No em ve de gust mai imaginar-me que puc perdre contra el Barça B. I la final del playoff em feia molta mandra. Abans de començar, només per imaginar-me, dic, calla que encara no pujarem perquè puja el Barça B. Aquí el Toni ens ha d'ajudar. L'endemà hi ha un Barça-Granada i el Toni, que té fils a Can Barça, ha de moure el tema perquè els Nico, Gavi i companyia no vinguin aquí perquè estan descansant per l'endemà.
No tinc línia directa amb Ronald Koeman, no soc Lluís Canut, per tant no em costarà aquí ajudar-vos, però sí que és cert que estan entrant molt en la dinàmica de Ronald Koeman i és perquè els agrada, o sigui, no és perquè vinguin posat per directiva. Per tant, hi hauria molta possibilitat que això tingués una afectació, o sigui, si fóssim ara males persones, i perquè no les esperem mal a ningú, però si se seleccionés un jugador del primer equip del Barça contra el Bayern i tinguessin més baixes, això jo, òbviament, ajudaria a que hi haguessin, doncs, aquests dos jugadors que estan jugant també, no juguessin segurament contra nosaltres. Gavi i Nico són els dos futbolistes que són destinats a fer el salt al primer equip. Això ho té molt claríssim un Ronald Koeman, que ha fet que fins i tot passin per davant de Riqui Puig, per exemple. El fill de Fran està per davant de Riqui Puig en minuts jugats i no pot fer-me. A veure si això afecta o no, perquè clar, realment els calendaris són complicadíssims, el fet que hi ha aquest partit de dilluns. El que passi demà al Camp Nou pot tenir molta afectació. Fins a quin punt li dona la importància o no al partit que jugaran al dilluns a la Lliga, perquè si al Barça no li van bé les coses contra el Bayern i pateix una derrota dolorosa, la situació començaria a ser una mica complicada. En canvi, si es guanya el Bayern, es podria prendre les llibertats de relaxar-se de cara a aquest partit de Lliga.
Heu vist el Barça bé? Sí. Algun dels partits?
Sí, ahir.
Què tal?
És que no vull dir res, perquè després es girarà en contra. Em va semblar un equip que té molt de potencial, que està un pèl verd també, que té en Gavi i Nico els puntals de l'equip, tot i que després, per exemple, ha incorporat Ángel Rodado, que és un davanter top de la categoria i que, no vull fer la broma fàcil, però necessita un rodatge, necessita una adaptació. No era el semàntic, però al final acaba d'aterrar. I...
Mira quins ha posat Roger Baneta... aquí al fons. L'amic Moncho, eh?
Sí, en el gol que va fer precisament el Johan Cruyff en el partit de la primera volta de l'any de l'ascens. No, al final és un equip nou, és un equip molt jove, evidentment com a bon filial, però d'aquella temporada dels Moncho i companyia sí que hi ha algun Jandro Orellana, de tant en quant cau Iñaki Peña, que va jugar ahir, per exemple, contra el Costa Brava, però és un equip realment molt nou, molt per fer, i que li manquen cosetes encara. O sigui, porta dos punts, un únic gol, ahir no va ser capaç de marcar-li al Costa Brava i per moments l'equip d'Oriol Alsina, no sé si millor, però va tractar de tu a tu el Johan Cruyff a l'equip de Sergi Barjuan, nova idea també, nou entrenador, després d'un període llarg amb Pimi, amb García Pimienta, i home, o sigui, a mi em dius, pots triar el moment de trobar-te al Barça B, el prefereixo ara que no d'aquí a dos mesos, però mai se sap.
Sí, en principi sí, és això que dèiem, també que els filials no saps mai per on et sortiran. És un equip també bastant nou, com nosaltres, jugadors molt joves, amb alguns fitxatges d'aquests que fan també, de jugadors ja, entre cometes, veterans i que saben ja de què va, però no saps massa per on et sortiran. Jo, bueno, prefereixo recordar el partit de Marbella, que va acabar tot molt bé, i veurem, però sí que tampoc no em van agradar massa també contra el Costa Brava. Estones van patir molt contra, en teoria, un rival inferior, però és el Barça i espero que també que ens tinguin ganes
Estic pensant que el partit contra l'Algeciras també el vaig veure. O sigui,
sí, jo també
he vist dos dels tres, sí, sí, sí.
Toni, per allà, per l'entorn Barça, no sé, quines sensacions hi ha respecte al filial, respecte a aquesta temporada amb Sergi Barjoan, com ha començat?
No segueixo el dia a dia al filial, no és un món que el domini, ho admeto, però sé que hi ha una mica de neguit perquè el començament no és el que es pensaven. El que passa és que sabem també que el barcelonisme sempre ha estat dividit entre aquestes dues corrents, la de si s'ha de jutjar pels resultats al filial o l'important és que doni jugadors que acabin entrant en dinàmica de primer equip, no? I ara sembla que la gent que hi ha a la Masia és més d'aquesta segona corda, que diuen no importa tant si es guanya o no es guanya, allò que realment ens importa és poder fer que alguns futbolistes arribin al primer equip. També és cert que ells tenen la idea d'intentar pujar per una qüestió econòmica, perquè com estan sense un duro, si et puja al filial són més diners que guanyes per drets de televisió, per tant l'objectiu que tenen aquest, però el començament no ha estat gaire positiu, i perquè he preguntat, ho he preguntat avui mateix, perquè la veritat insisteixo que és que no, en el meu dia a dia no segueixo el filial, estan una mica decebuts per la proposta futbolística que han fet, que els sembla que no acaba d'arrencar, però bé, estan una mica com nosaltres, és a dir, paciència, que això tot just acaba de començar.
Ahir mateix el company Jordi Sunyer parlava després del partit amb Sergi Barjoan i l'entrenador del Barça B li confessava que Gavi va jugar només 45 minuts per imposició del club, i ell deia que a mi ja m'està bé, que al final la idea que tenim aquí amb el filial és que els jugadors vagin amb el primer equip. Si Gavi ha de tenir protagonisme contra el Bayern o com a mínim entrar a la convocatòria d'aquí un parell de dies, a mi m'imposen que ha de jugar només 45 i 45 a jugar, i el descans el va canviar i prou, però no era ni perquè no estigués jugant bé ni per una qüestió, o sigui, era repartiment de minuts pur i dur. Per tant, és el que deia ara el Toni, que al final és una idea que va més enllà dels resultats.
Em resulta per això sorprenent, que un club com el Barça hagi d'estar pendent de pujar, no pujar, per rebre, què, 4 o 5 milions més de drets televisius?
Sí, 6 milions més o menys, sí, sí. Uf.
En fi. Aquesta és la nova realitat, també, del Barça. Va, que hem d'anar tancant el Tribuna Preferent. Avui no us demanaré una porra. La porra serà si el Sabadell aquesta setmana trencarà el seu rècord històric de socis o no.
Sí, jo crec que sí.
Sí?
No estem a molt. O sigui que...
Estem a què? A menys d'un centenar, no?
Sí,
de socis?
Sí, per tant, havent-hi partit a casa, el partit contra el Barça B, jo crec que sí.
Déu-n'hi-do la xifra, eh?
Sí,
és el millor de la temporada, és el millor.
I costa
molt, de llarg.
I costa molt, que sembla que 4.300 ara estem, i és dificilíssim aquest club a primera divisió, no en tenia masses més, vull dir que és realment una xifra que està superbé.
No, sí, arribarem, al final als 5.000 arlequinats a... Mira, entre la campanya de segona volta segurament puguis arrossegar aquests 600 que et falten.
Si la cosa va bé, i mira que semblava una bogeria. No,
jo, mira, tinc un amic que és d'aquí de Sabadell, però fa 15 anys que viu al sud de Múrcia i que va aprofitar per venir al Coll a veure el partit i em deia, però és que estic al·lucinant des de la distància, perquè vaig escoltar el president dir allò dels 5.000 socis i vaig dir, apa, després del descens que hem de fer 5.000 socis, no? I en canvi va veient des de la distància ell, però el xup-xup a les xarxes, etc.
Els gossos, jo crec que els gossos també han ajudat.
Sí, però tampoc crec que siguin mil mascotes, no crec que siguin socis.
Quants portem de gossos, no?
Això estaria bé saber.
Ho hauria de dir al club, però l'última referència que teníem és que no eren masses, eh? No ens pensem que és una xifra que ha fet inflar...
Es podria fer un Tribuna Preferent amb els gossos, en Twitch.
No donis idees.
No, amb els propietaris se'ls
esforçar. Mira, amb els propietaris sí. Si volen portar els gossos també, és una ràdio pet friendly, com li agrada dir a Roger Benet.
Aquell dia m'allibereu a mi, eh? Això, és que sou...
Jo tampoc vindré.
El Roger Benet i el Pau, que són els amics dels animals, que negocin.
Adri, per cert, entra tothom a la nova Creu Alta?
Sí, perquè ara amb les restriccions ja no s'ha de fer el formulari per poder anar-hi i, per tant, tothom, tant de bo tinguéssim el problema de posar 4.300 socis més les entrades que es venguin. No tindrem aquesta sort. Aquesta sí que, com diria el Pere Figueres, continua sent una batalla perduda, però tu, de moment,
mica en mica.
2.500 el primer dia. És veritat que no tenim el punt d'eufòria que volia tenir el Toni després del gol de Jacobo, però tu, piano, piano.
A veure també perquè aquest diumenge a les 5 hi ha televisió. Bé, televisió hi haurà sempre, però com fèiem abans, com dèiem abans, hi haurà Esport 3.
Ho has de dir amb la boca petita.
Si això suma, resta, veurem què passa, però bones sensacions també pel que fa a aquesta xifra de socis. Toni Padilla via Skype, Albert Burrull, Adrián Arroyo, gràcies a tots tres per haver estat presents en aquest primer Tribuna Preferent.
Una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Tornem al pròxim dilluns aquí a la plataforma de Twitch i veurem si recuperem també l'antena o no. Que vagi molt bé. Oh, shit.